Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Acte de campanya del Partit Socialista per les eleccions europees el proper diumenge 9 de juny. Això passava ahir al barri madrileny de Vallecas quan alguns activistes propalestins van interrompre les paraules del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
Yo comprendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto que me está pasando hoy me pasa cada vez que tomo la palabra en público. Me ha pasado recientemente en un par de universidades, y sí, en todas las universidades del mundo hay gente que se manifiesta defendiendo la situación de los palestinos en Gaza. Pero nadie lo ha defendido más en Europa que el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Las cosas como sean.
Està bé que els polítics facin actes de campanya i expliquin i comuniquin les seves idees, i tant que està bé. El que no es pot permetre, qualsevol partit, qualsevol candidat, i menys qualsevol el representant de la diplomàcia europea, és el fet de treure pit per mentir, perquè aleshores fomenta aquell descontentament i allunyament de la política que ni ells mateixos entenen. Faria bé el senyor Borrell de saber, i segurament el pitjor és que ho sap, que si bé Espanya acaba de donar un gran pas en el reconeixement de l'estat palestí juntament amb Noruega i Irlanda, també és cert que Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Hongria, Malta, Polònia, República Txeca o Romania ja ho van fer, però el 1988. O que Suècia ja s'hi va adherir el 2014. I exactament ahir, el mateix dia que passava tot això en aquest acte de campanya per les europees a Madrid, la comunitat palestina a Catalunya demanava a l'Audiència Nacional que aturi la venda d'armes a Israel per part espanyola. Però per què, si reiteradament, des del passat gener, el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, assegurava que no es venen armes a l'estat d'Israel? És més, després d'algunes publicacions a la premsa, el mateix ministeri va insistir a través d'un comunicat. Ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informa de que desde el 7 de octubre del 2023 no se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel. Però en les insistències. Segons les dades del portal de comerç exterior Comex, recollides per al Centre de l'As per la Pau, el passat mes de novembre, i per tant passat el 7 d'octubre, com assegura Álvarez, no només es van vendre armes espanyoles, concretament des de Palència, sinó que es van vendre armes espanyoles a Israel per un valor d'1 milió d'euros. I a més, Espanya va ser el país europeu que més armes va exportar a Israel, el 52% del total. Bombes, granades, torpedos, mines, missiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos. I destaca l'informe. No s'hi val a matar ningú i després plorar-lo. O com diu Borrell...
Las cosas como sean.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
La comunitat palestina a Catalunya demana a l'Audiència Nacional que aturi la venda d'armes a Israel.
El col·lectiu ha presentat un recurs perquè considera que el govern de Pedro Sánchez incompleix la llei que prohibeix el comerç d'armes en països en guerra.
I avui més de 42.500 estudiants comencen les proves de la selectivitat que presenta algunes novetats destacades.
El principal canvi que implanten les proves d'enguany és que els alumnes podran escollir no fer les preguntes sobre literatura com a pas previ a la selectivitat del 2025.
La justícia ha aturat l'elecció del nou major dels Mossos d'Esquadra.
Els tribunals han acceptat la petició dels sindicats de policia que demanen aturar el procés mentre s'investiga si el Departament d'Interior ha comès alguna irregularitat a l'hora d'escollir el nou responsable de la policia catalana.
I si res no canvia, els pagesos aixecaran els talls de carretera a les 10 d'aquest matí després d'haver-se fet escoltar aquest dilluns.
Els manifestants han tallat durant 24 hores els passos fronterers entre Espanya i França, reclamen més seguretat alimentària sobre els productes importats, prioritzar els locals i eliminar els impostos a l'ús d'energies a l'agricultura i la ramaderia.
Anem cap als esports. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
El Real Madrid es fa més imbatible amb el fitxatge de Kylian Mbappé.
Sí, l'estrella francesa signa un contracte amb el Club Blanc per a les properes 5 temporades i cobrarà una prima de 100 milions d'euros. Mbappé serà un reforç de luxe per a una de les plantilles més completes del planeta. El club no té data de presentació del futbolista, però tot apunta que serà després de l'Eurocopa.
I ni en futbol sala. El Barça perd 2-3 al primer partit de les semifinals de la Lliga.
El Barça ha sigut superior al Cartagena i ha comptat amb les millors ocasions per emportar-se la victòria, però no ha tingut sort de cara al gol i dijous haurà de guanyar per no dir adeu definitiu a la Lliga.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem d'un incident on un ratpenat ha mossegat a una cantant al mig d'un concert a Sevilla. Després explicarem quins són els radars que més multes posen i més recapten a Barcelona i acabarem la Cara B escoltant la nova cançó de Manu Chao.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Passen 6 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Segueixen pujant les temperatures. És la primera nit en la qual en alguns barris de la ciutat de Barcelona no s'ha baixat dels 20 graus, d'això en diem nit tropical, no ha estat pas a tota la ciutat, ha estat sobretot al centre de la ciutat, i a molts punts de la costa temperatures ara mateix al voltant dels 18, 19, 20 graus. Per tant, doncs, un dia al qual ja notarem temperatures més altes, avui màximes, que se situaran en general entre els 25 i els 30 graus, tot i que puntualment pujaran una mica més a les comarques del Pla de Lleida i alguns punts de les comarques de Tarragona. Un matí relativament tranquil, amb alguns núvols. Tenim ara mateix algunes boires allà on ahir a la tarda va ploure amb insistència i a partir de migdia novament crescuda de nuvolades importants a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, nord de Barcelona, Catalunya interior, també comarques de l'interior de Girona, i aquí hi haurà ruixats i tempestes, i compte perquè localment poden ser d'intensitat entre moderada i forta i acumular quantitats importants de precipitació en poca estona. Per tant, compte també amb els llocs fàcilment inundables com poden ser rieres o rierols. La previsió per demà ens anuncia temperatures encara més altes. Demà dimecres farà més calor, pujaran les temperatures més dijous i divendres. Les temperatures més altes d'aquesta setmana les tindran entre divendres i dissabte, i els propers dies sol i alguna nuvolada de mitja tarda al Pirineu, que de forma puntual podrà donar algun ruixat, però les d'aquesta tarda compte perquè localment seran fortes.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, Mati. Amb afectacions encara arran de les protestes. Es tallen els passos fronterers com l'AP7 de Llers fins la Jonquera en sentit nord. Es fan desviaments per la Nacional 2, que provoca retenció al tram de Figueres. I també cal destacar que els camions cal que s'aturin abans del desviament perquè els pàrquings de la Jonquera i Vilamalla estan plens. El Ripollès es talla la C38 a partir de Molló en sentit nord fins al Coll d'Ares, i a la Nacional 145 està aturada entre la Seu d'Urgell i les Valls de Valira, Andorra. La Nacional 152 talla de Puigcerdà en els dos sentits de la via, com també la Vall d'Aran. Són la Nacional 230 i Nacional 141 tallades a Bossòst. A banda d'aquestes incidències, també destaca un accident a la Ronda de Dalt de Barcelona, a la Vall d'Hebron, que provoca retenció en un tram de 5 quilòmetres i es talla un carril. També hi ha un carril tallat a la C16 a Balsareny en sentit Manresa, i també hi ha les retencions habituals d'hora punta a la Xarxa Bàsica Metropolitana. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal? Ui, quina hola, hola de dimarts,
fa molta son. Avui fa molta son, Joan Trias. No sé què passa, però... Mare de Déu. Escolta, seria possible, tal vegada, que hagis fet un xascarrillo a la teva editorial, al final? Has fet un xascarrillo allà... Ojo, perquè el Borrell no diu les coses com són, diu les coses com sean.
Sí, sí, em fa molta gràcia.
És a dir, com...
Vull dir... Como ya se verá.
Bueno, como, no com són.
Estil
com,
Borrell, sempre
com
això.
Com sean.
Cap de la diplomàcia europea, eh?
Sí, sí, mira...
A mi encara em fa anys d'això, però encara em frapa.
A tot bé. Bueno, que fa molta son. Abans sí, m'he fet sí, una leganya sí. I quan ha caigut al terra pensava que era un meteorit. Una cosa... Ha fet un...
Mira que no sóc d'aquestes coses, però és guarro.
Ara li diré al Xavi Aguilar que avisi a manteniment, perquè s'ha fet un, saps, un forat allà.
Boquet, eh?
Un boquet. que igual és un cràter, allò.
En fi. Ai. A qui li donem el bon dia avui, va?
Vinga, gent que ha d'estar molt espavilada, ara ho dèieu als titulars, estudiants, que feu la selectivitat. No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí.
Si me necesitas, no te fallaré. No seria aquella que els estudiants tenien...
Companyeros.
Vora 35 anys, eh?
Tenien 45 anys ara. I anaven amb... En fi,
val.
Amb texans cagats.
Bien repetit.
Cosetes típiques. Estudiant abans de l'examen. Estudiant tant que podria fer les classes jo mateix. Estudiant durant l'examen. Això ho hem donat.
Oh, sí. Bona aquesta, eh?
El dia abans de l'examen. Només em queden repassar els 32 temes d'història, les fórmules de matemàtiques, els autors de la literatura i un parell de cosetes més. Cap problema. La nit abans. Les 3 del matí, perfecte. Només necessito un cafè i tot enllestit. He estudiat fent plans. Si trec un 13,4, me'n vaig a Medicina. Si trec un 10,8, me'n vaig a Enginyeria. Si trec un 5, em faig monjo tibetà. Després de l'examen, doncs mira, el Tibet tampoc em sembla tan malament aquest any, saps? Just abans de l'examen, em llegiré aquests apunts per última vegada, allò per si... Saps allò que tens els apunts?
És dolentíssim, això, eh? Tothom ho fa, però...
Tothom ho fa.
Oh, és horrible.
Tothom té els apunts allà, la taula, i mirant-los com si...
Clar, jo no ho vaig fer i mira com he acabat.
I recordeu que l'esmorzat típic del dia de la selectivitat és cafè amb 5 cullerades de sucre, entrepà de chorizo... i un plàtan, i una bolsa de llaminadures. S'ha de portar
és un clàssic,
per si tens un bajón d'azúcar i el puguis, en fi, solucionar. Millor estar preparat per qualsevol eventualitat. Molts ànims, estudiants i estudiantes. Sí, bon dia.
Ai, vitamines per aquí.
A veure, jo lamento, però és que un cop més... A veure si deixem de tenir que donar vitamines cada dia als culers, però és que ja tenim aquí Kylian Mbappé. Que parlo del Madrid i poso aquesta fanfàrria de Star Wars, em fa gràcia. Sí, no ho puc evitar. Escolteu, així va acabar el comunicat ahir Kylian Mbappé, que va fer a les xarxes, amb un ala Madrid. Estic desitjant vore-vos, no veig el moment. Amb unes fotos que feien una ràbia immensa d'un Kylian Mbappé amb 13-14 anys de la mà de Cristiano Ronaldo. Total, que el serial ja té fi. El Real Madrid va fer ahir oficial la incorporació d'Mbappé per 5 temporades procedent del PSG. Per cert, un comunicat que tenia 2 línies i mitja.
Ah, mira.
Amb un... O sigui, jo crec que estan deixant claríssim, amb aquests gestos tan escuets, que després de tot el que els ha marejat, saps què vull dir? Bueno, tu vens aquí, t'hem fitxat, però tampoc et pensis que ets la panacea de res, que venim de guanyar la Champions, xaval.
Ahir van treure unes declaracions de fa temps, de Tomás Roncero.
Home, mai ben ponderat.
Un dels clàssics.
Mai ben ponderat.
Aquí sempre li va bé que li busquin declaracions.
Sí.
Que deia que el dia
és
que...
fàcil trobar declaracions del Tomás Roncero.
Deia que el dia que Mbappé arribés al Madrid, ell estripava el carnet del Real Madrid, que no el volia, que si es creien que era una pantomima... Doncs mira, pot començar.
Ja pot començar, no ho farà, ja. Spoiler, no ho farà. Ah, també et dic que és molt guai mirar el vídeo en què la gent del Chiringuito estava esperant. O sigui, la gent del Chiringuito ahir es van passar 2 hores fent F5 a l'ordinador.
No m'ho puc creure.
Sí. I en el moment en què arriba el comunicat, que estan allà amb el dit, l'Edu Aguirre té el dit ja callós de fer F5, fan com un... Bueno, com si haguessin marcat un gol, doncs això, a la final de la Champions. És un moment prou divertit.
Qui no té feina, l'F5 li dona.
Exacte. Doncs jo crec que aquest Kylian Mbappé és un d'aquests jugadors que sí que ha nascut per jugar en el Real Madrid. Ja ho dirà Florentino en la presentació, segurament. Escola Roberto Carlos, Hierro, Figo, Ronaldo, és a dir, ràbia de la bona, ràbia concentrada, que ens farà molta ràbia i ens farà patir molt. Ja et dic que cobrarà 14 quilos bruts per temporada, llei Mbappé feta, perquè tot sigui doncs, més fàcil per ell. Més 30 quilos per temporada de prima de fitxatge.
Ah, res.
Però això és prima de fitxatge. Ho dic perquè el Madrid té una política salarial molt escueta. Mm. És a dir, els màxims, els que més cobren són Kroos i Modric, i cobren això 14 quilos. I ara arriba ell que es posa aquesta alçada, però... que d'aquí no passen, després tenen incentius, històries, però ho té tot molt controlat, Florentino. Imagina. Florentino és més listo que l'hombre. No, és veritat. Ell sap
el que és.
Sap el que es fa, i escolta, no li va gens malament. En fi, vitamines culers perquè ens esperen enganys de passar-ho regulant. dic jo, no sé. A veure, Hansi Flick. A veure.
Aviam. A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs mira, per aquest tema del cotxe mirem cap al barri de Sant Andreu de Barcelona.
Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa.
Parlem del bar Versalles, mític establiment del barri de Sant Andreu de Barcelona, que abaixa també la persia.
Mira, un altre.
Has estat al bar Versalles? És guapíssim.
Pues em sona,
jo vaig entrar convidat, em van dir, anem a un bar que és molt guai, que és costumistes, i és xulíssim, la veritat. I ara, doncs, el local tanca. El local va obrir fa gairebé 110 anys, atenció, al 1915, i des de llavors s'ha convertit en un punt de referència d'andreuencs de totes les generacions. I segons ha avançat BTV, ahir dilluns, entre els motius, no se podia saber, és l'augment de lloguer, que els qui cobren 10.000 euros mensuals.
10.000 euros mensuals.
A veure, el local és guai, és gran, és espectacular. Però, bueno, 10.000 euros, no sé.
Molta pasta per això,
moltíssima. Has de fer molts cafès i moltes croquetes i tot el que fan allà, però, bueno.
Divendres... Fan cafès i croquetes,
Fan de tot. Pots dinar, és com una cafeteria, però també pots dinar i està tot molt bo.
Té pinta de molt Ateneu,
Sí, exacte. No, val la pena visitar-la abans que tanquin, perquè veritablement és molt xulo. Divendres passat els veïns doncs es van trobar que les finestres del bar estaven cobertes, amb papers que reivindicaven que no es tanqués i tal. Es va inaugurar als baixos de Can Vidal, un edifici modernista aixecat als principis del segle passat al carrer Gran de Sant Andreu, amb la plaça del Comerç, una gran barra amb figures de fusta, doncs regna allà enmig del menjador, un tret que encara el diferenciava més de la resta d'establiments. I mira, doncs jo segurament, si van en cotxe, els haurà espatllat, perquè és una llàstima. Un altre comerç mític i centenari que ha de baixar la persiana, jo crec que en aquest cas a mi em fa molta pena.
No, estem vivint la Barcelona de...
Bueno, la conversió. Ens estem convertint en una altra cosa.
Sí.
Una altra Barcelona.
Sí.
En fi. Ai. Bueno, hem parlat del fitxatge d'Mbappé, Joan.
Sí.
Ja saps que una de les veus més autoritzades del madridisme és Jorge Valdano.
Ara.
El Rapsoda. Ja ha opinat sobre el fitxatge. No t'esperes el que ha dit. És molt sorprenent.
Sí.
Perquè tothom està molt emocionat, però ell s'ho pren d'una altra manera. Jo no sé si és que ell sap alguna cosa, que no sapiguem la resta,
és que
però...
S'alegra cap a dins, diguem-ne.
No, deu ser cap a dins, perquè el cap a fora no. Bueno, escolta tu mateix. Jorge, ¿qué opinas de la llegada de Mbappé al Madrid?
Me sorprendió mucho la noticia y como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre, ¿no?
La caravana, l'informatiu.
Gairebé 3 minuts que passen d'un quart de nou del matí. Avui comencem aquest informatiu explicant-vos sobre el conflicte del Pròxim Orient, que la comunitat palestina a Catalunya ha demanat a l'Audiència Nacional que aturi la venda d'armes a Israel. El col·lectiu ha presentat un recurs perquè considera que el govern espanyol de Sánchez incompleix la llei que prohibeix el comerç d'armes en països en guerra. Júlia.
Sí, els demandants reclamen mesures cautelars als tribunals després que el govern espanyol no hagi respost a un requeriment que li van fer fa 3 mesos. El portaveu de la comunitat palestina a Catalunya, Saif Abu Kesser, que acusa el govern de Pedro Sánchez de col·laborar amb el govern israelià i el genocidi que està cometent a Gaza.
El hecho que el Estado sigue vendiendo y comprando armas del Estado israelí le convierte en cómplice. Nos sentimos víctimas de este incumplimiento de la ley y exigimos inmediatamente que suspenden todos los acuerdos actuales, las licencias que fueron activadas desde antes del 7 de octubre.
La mateixa llei també prohibeix permetre fer escala als ports espanyols a vaixells carregats d'armament i que van en direcció a Israel, però això també s'està incomplint. De fet, aquesta setmana està previst que atraqui al port murcià de Cartagena un vaixell que estaria transportant armes per l'exèrcit israelià.
I a tot això, el govern espanyol i l'oficina de l'Organització Mundial de la Salut a Europa han acordat rebre i tractar 29 nens palestins diagnosticats amb càncer o afectats per traumatismes severs causats per la guerra a Gaza.
Els infants d'entre 1 i 8 anys seran atesos a diversos centres hospitalaris de Madrid, el País Basc i Castella-La Manxa. El president Pedro Sánchez, la ministra de Sanitat Mònica García i el director de l'OMS Europa, Hans Kluck, han tancat els detalls d'aquesta operació en una reunió aquest dilluns a la capital espanyola. La rebuda dels malalts actualment acollits en un hospital turc situat a la Franja de Gaza es farà de la mà del Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la Unió Europea. L'OMS s'encarregarà de tramitar la documentació dels pacients i també dels seus acompanyants, així com del trasllat fins al Caire. I un cop allà, podran viatjar a Espanya durant les setmanes vinents. De fet, es preveu que cada nen sigui acompanyat com a mínim d'un familiar que serà allotjat pel govern espanyol. El cost dels tractaments mèdics també anirà a càrrec de l'Estat.
I en educació, més de 42.500 estudiants comencen avui les proves de la selectivitat, que presenta algunes novetats destacades. Aquest any es torna a repetir la elecció prèvia de l'idioma de les proves, de manera que el primer dia de la selectivitat els aspirants han d'emplenar un formulari i triar si volen rebre els exàmens en català o en castellà.
I el principal canvi que implanten les proves d'aquest any és que els alumnes podran escollir no fer les preguntes sobre literatura que no són obligatòries. Als exàmens de fase general de català i castellà hi haurà 4 preguntes, dues de lectures i dues sobre el fet literari, i els alumnes hauran d'entriar les dues en què se sentin més còmodes. Fins ara, en aquestes dues matèries comunes, els alumnes havien de triar dues preguntes d'un total de 3, totes de control de lectures, i aquest any podran decidir no fer-les com a pas previ a la selectivitat del 2025, on aquestes lectures ja no seran obligatòries.
Canviem de qüestió perquè la justícia ha aturat l'elecció del nou major dels Mossos d'Esquadra. Els tribunals han acceptat la petició dels sindicats de policia, que demanen aturar el procés mentre s'investiga si el Departament d'Interior ha comès alguna irregularitat a l'hora d'escollir el nou responsable de la policia catalana.
La magistrada que porta el cas reconeix que primer cal aclarir si el procés està fent bé o no abans d'escollir com a major el comissari Eduard Sallent, i afegeix que si no es fa així, després s'hauria de retirar el càrrec. Aquest cobrarà per una posició que no mereix i això suposaria un perjudici per la Generalitat. I des del sindicat SAP FEPOL insisteixen que ells han demanat aturar el procés per com es va plantejar i no pel nom escollit, el del comissari, com dèiem, Eduard Sallent. Ho explica la portaveu del sindicat, Imma Viudés, en declaracions a Ràdio Estel.
Ni qüestionem que hi hagi una convocatòria, ni tampoc qüestionem la idoneïtat de la persona candidata. El que qüestionem és el temps i la forma amb la qual s'ha fet aquest procediment, no? I que es resolgui precisament a poques hores de tancar la campanya electoral i a 2 dies de les eleccions. Això, en qualsevol cas, seria competència d'un govern entrant, no pas d'un govern sortint.
Afegeixen que estan satisfets amb la decisió de la justícia, però detallen que aquesta aturada s'allargarà uns mesos, mentre que el TCJ resol si hi ha irregularitats en el procés. Des del Departament d'Interior expliquen que estan estudiant la decisió de la justícia, però afegeixen que es tracta d'una mesura cautelar que no entra a valorar el fons de l'equació, és a dir, si hi ha irregularitats en el procés d'elecció del nou major.
També us expliquem que els pagesos que aquest dilluns han tallat els passos fronterers entre Espanya i França, des de Catalunya fins al País Basc i a les dues bandes dels Pirineus, per reclamar més seguretat alimentària sobre els productes importats, prioritzar els locals i eliminar els impostos en l'ús d'energies a l'agricultura i la ramaderia, aixecaran aquest matí a les 10 tots els talls, tot plegat després que Revolta Pagesa hagi creat el primer gremi de la pagesia catalana amb l'objectiu de ser escoltats i, diuen, diferenciar-se de la resta d'associacions agràries.
Una associació que neix amb 8 socis, un per cadascuna de les vegueries de Catalunya, un anunci que s'ha fet durant una assemblea oberta al tall de la P7 a la Jonquera, on han fet una crida als assistents a gremiar-se. La portaveu de Revolta Pagesa, Ingrid Pou, ha explicat els motius per la creació d'aquest gremi.
Neix el gremi fruit de que sempre ens havien comentat que no eren prou representatius i que no estàvem constituïts. Per tant, moltes administracions no li donaven la importància suficient. Per això vam decidir crear una figura completament diferent de les altres associacions o organitzacions agràries, i per això hem creat el Gremi de la Pagesia Catalana.
Pou afirma que el moviment continuarà i que seguiran treballant per defensar els interessos de la pagesia. Asseguren que serà una organització independent, democràtica, lliure i transparent.
Unes protestes, per cert, que han provocat nombroses afectacions a les carreteres.
Sí, perquè en total han bloquejat 5 passos fronterers de punta a punta del país, des de la Vall d'Aran fins a l'Empordà. La via més afectada ha estat, sens dubte, l'AP7, tallada des de Llers fins a la Jonquera en sentit nord. A la frontera també està tallada encara en sentit sud. Afectacions també a la N230 i la 141, tallades a Bossòst en dos sentits, i a la N145 tallada entre la Seu d'Urgell i les Valls de Valira. A més, també s'han tallat els accessos a Andorra, cosa que ha obligat algunes persones a travessar la frontera a peu. La Nacional 152 està tallada a Puigcerdà entre els dos sentits i la C38 a partir de Molló en sentit nord.
Unes protestes, dèiem, que començaven aquest dilluns coincidint amb la campanya electoral de les europees. Per això alguns sectors, com el Sindicat Unió de Pagesos, han rebutjat participar-hi.
En una entrevista a Ràdio Estel, Martí Planes, de Plataforma Revolta Pagesa, que es troba al tall del Pertús, a la Jonquera, respon a les crítiques d'alguns pagesos.
Nosaltres no defensem ni colors, ni banderes, ni res. Nosaltres estem aquí per la lluita nostra i per defensar el nostre futur. El que no pot ser és que depenguis de cadires, depenguis de banderes, i segons què ho pots fer, segons què no, això és de vida o mort. Nosaltres estem a les últimes i hem de mirar de defensar això com sigui. I hem de mirar que ens escoltin des d'Europa, i jo crec que és una bona manera de que ens escoltin. Doncs si hi ha campanya electoral i hi ha eleccions diumenge, doncs que vegin que estem molestos, estem asfixiats.
Per cert, que la mateixa Unió de Pagesos aposta per altres mesures que ajudin a resoldre la situació que viu la pagesia.
Sí, per exemple, proposen un acord de col·laboració amb l'Organització Sindicalista de la Catalunya Nord, amb qui exigeixen que la Unió aposti per un model de pagesia familiar on es defensi el model de petites produccions agrícoles i ramaderes en detriment de les grans indústries agroalimentàries.
I a tot plegat, la pedregada que va caure dissabte al Penedès ha arrasat la collita de prop de 1.500 hectàrees de vinya.
És l'estimació feta tant pel Consell Regulador de Denominació d'Origen Penedès com Unió de Pagesos. Les zones més afectades van ser els nuclis de Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Jornal, Sant Martí Sarroca i Font Rubí. Els càlculs del sindicat xifren en 7 milions els quilos de raïm que no es podran collir, amb una pèrdua econòmica de 5 milions. El responsable de la vinya i el vi a Unió de Pagesos, Josep Marrugat, lamenta la situació.
I no plou sobre mullat, sinó que pedrega sobre sec. I, bueno, és molt desmoralitzador, perquè ara sí que s'estaven recuperant algunes vinyes. No totes, ni de la mateixa manera. Esperàvem aigua, però no tant. No, el que no esperàvem, ningú espera, és una pedregada tan virulenta.
26 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. També plana política, perquè dilluns que ve s'ha de constituir el nou Parlament de Catalunya amb discreció i amb les eleccions europees com a taló de fons. Aquesta setmana s'estan duent a terme les negociacions per triar els membres de la mesa. La primera batalla abans d'obrir el meló de les aliances per investir el nou president de la Generalitat.
Esquerra exigeix dues condicions indispensables per investir Salvador Illa. Ho ha dit Diana Riba, candidata dels Republicans a les europees, en una entrevista a aquest mateix programa.
Que si Sánchez no ve amb una proposta clara de finançament singular i una via marcada de com arribem a l'exercici del dret a l'autodeterminació a Catalunya, no cal ni que ens truquin.
Riba ha afegit que ara toca implementar l'amnistia el més aviat possible i confia també que el català sigui oficial a Europa durant la pròxima legislatura.
Per cert, que avui ja no es poden publicar enquestes per les eleccions europees. Ahir en van sortir a diversos diaris i totes pronostiquen una victòria del Partit Popular. L'única que no ho preveu és el baròmetre del CIS, que insisteix en donar la victòria al PSOE.
Sí, en aquest cas els socialistes diu que obtindrien entre el 33,2 i el 31,6% dels vots, i els populars entre el 30,5 i el 28,3%. Aquesta estimació redueix l'avantatge dels socialistes en relació amb l'anterior baròmetre de 5 a 3 punts.
Un Partit Popular, per cert, que ja ha dit que planteja una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez si aconsegueix guanyar les eleccions europees per una ampla majoria.
I és que fins ara el Partit Popular havia demanat de forma insistent que el president del govern espanyol convoqués eleccions anticipades davant d'una legislatura on ha de fer molts equilibris per aconseguir majories parlamentàries. Enmig de les europees, el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha dit en una entrevista a Antena 3 que la moció de censura és una opció que no descarta.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que le puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país.
Ara bé, Núñez Feijóo diu que això només seria plantejable si el Partit Popular guanyés de manera contundent aquest diumenge, cosa que les enquestes descarten, i a més caldria que Junts o algun dels altres partits que van investir Pedro Sánchez hi donessin suport. El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, descarta negociar amb els de Carles Puigdemont i creu que en cas que finalment els populars acabin movent fitxa, Junts haurà de prendre partit perquè sí.
Jo no crec que s'hagi de parlar amb Junts. Jo crec que si es valora la possibilitat de presentar-la, es presentarà i després els grups votaran en consciència. Però crec que en aquests moments la millor censura que podem fer és la de les eleccions europees. Tenim només 6 dies per poder censurar Sánchez. És lo millor, la millor resposta que podria tenir per part dels ciutadans i ciutadanes, no només de Catalunya, sinó del conjunt de l'Estat.
Primer, doncs, caldrà veure els resultats electorals d'aquest diumenge i després si Feijóo continua a plantejar la moció de censura o bé opta per alguna altra estratègia política.
I les paraules de Feijóo ja han estat replicades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Feijóo en las campañas electorales tiene arranques de verdad. Tiene arranques de sinceridad. Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont. Están absolutamente desesperados. Nosotros tenemos una propuesta mejor, que es votar al Partido Socialista.
Sánchez ha demanat el vot pel PSOE el pròxim 9J, qui vulgui estar amb la convivència i el joc net. Qui també, però, ha reaccionat a la proposta de Feijóo ha estat el cap de llista de Ciutadans a les eleccions europees, Jordi Cañas, que ha advertit als espanyols que el president del Partit Popular els tornarà a enganyar buscant un pacte amb el candidat de Junts a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Vas a pactar una moción de censura con aquel que estás llamando, que es un golpista, que lo está blanqueando Pedro Sánchez por 7 votos, y tú ahora mismo para ser presidente no tienes ningún escrúpulo en empatar con él. ¿Y a cambio de qué? ¿De nada? ¿Alguien se va a creer que va a ser a cambio de nada? Han tardado tres semanas en engañar a sus votantes. 3 semanas.
Cañas ho ha dit en el primer acte de campanya a Catalunya, on s'han voltat d'una quarantena de persones durant aquest míting. A més que el seu partit està en un moment difícil, però veu les eleccions de diumenge una oportunitat per tornar a començar.
I també en un acte de campanya el candidat de Junts, Toni Comín, ha acusat la cap de llista del Partit Popular, Dolors Montserrat, d'instrumentalitzar el Parlament Europeu.
I ella l'està fent servir per les seves batalles, les seves obsessions, les seves tristes obsessions anticatalanes. És una manipulació indigna, és una manipulació indigna d'una institució com el Parlament Europeu i d'una comissió tan preciosa com la de peticions. I s'ha de denunciar, perquè si no ens acostumem a coses que són inacceptables, perquè això sí que debilita les democràcies.
Des de l'escola La Bressola de Perpinyà, Comín ha dit que l'ofensiva unionista contra la immersió lingüística ha tingut una de les seves trinxeres a les institucions europees perquè Montserrat era presidenta de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu i ha acusat la Popular de fer una manipulació indigna d'aquesta institució.
Per cert, Toni Comín, que el tindrem avui amb nosaltres a partir de les 9 del matí, evidentment, per telèfon, no podia ser una altra manera, el candidat per Junts a les eleccions europees del 9 de juny, que parlarà amb nosaltres avui a Ràdio Estadi. I sobre aquesta qüestió, les conselleres en funcions d'Acció Exterior i Unió Europea, Educació i Cultura de la Generalitat, Meritxell Serret, Anna Simó i Natàlia Garriga, respectivament, han demanat una rectificació pública de l'informe del Comitè de Peticions del Parlament Europeu, el PETI, sobre el sistema d'immersió lingüística de les escoles catalanes, que hi veu disfuncions, i demana un tracte equivalent de català i castellà.
Totes tres signen una carta a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, en què recorden que el comitè no té competències en els sistemes educatius dels estats membres i en què lamenten el mal ús que ha fet aquest organisme la que ha estat president d'aquesta legislatura, la Popular Dolors Montserrat. L'informe definitiu del comitè es va publicar l'abril passat, després que una missió d'eurodiputats formada per membres de partits de dreta i d'extrema dreta visitessin algunes escoles catalanes i s'entrevistessin també amb algunes entitats.
I en el bloc de les europees, cada dia analitzem el programa polític d'un partit diferent. Avui toca el del Partit Popular. Judit Casellas ens en dona més detalls. Bon dia, Judit.
Bon dia. El programa del PP és el més curt de tots, té només 6 pàgines i parla de 4 reptes principals, el democràtic, el social, l'econòmic i el geoestratègic. El principal repte democràtic que exposa el partit és el de preservar la igualtat davant la llei que, segons diu, s'ha vist truncar per l'aprovació de l'amnistia. Per això el programa electoral parla textualment de batallar perquè Espanya no sigui governada des de Waterloo o des de Suïssa. En l'àmbit social, situa com a prioritat revertir la baixa natalitat que hi ha perquè Europa no perdi població a partir del 2050, i en l'econòmica aposta per crear empreses i s'emmiralla amb els Estats Units, on els sous són un 30% més alts. Mentre que per fer front als desafiaments geoestratègics, el PP demana invertir més en seguretat i defensa, estrenya els llaços amb els Estats Units i amb Iberoamèrica i pacta assumptes de l'agenda global amb la Xina. El programa no fa cap menció a dos dels temes cabdals d'aquestes eleccions, com són les reivindicacions a la pagesia o el conflicte a la Franja de Gaza.
Gràcies, Judit. I en plana econòmica, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i el president del BBVA, Carlos Torres, s'han reunit aquest dilluns a la tarda al Palau de la Generalitat.
Una reunió de la qual no ha transcendit el contingut i coincideix amb l'inici del procés de l'OPA que l'entitat basca ha presentat sobre el Banc Sabadell i que ha aixecat el rebuig del mateix president aragonès i del govern, així com de bona part de l'empresariat català. De fet, el BBVA va formalitzar davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors l'OPA hostil amb un fullet explicatiu on l'entitat basca confirmava els seus plans. El regulador disposa de 7 dies prorrogables per admetre-ho a tràmit.
I l'Agència Tributària de Catalunya ha començat aquest dilluns 3 de juny l'atenció presencial i gratuïta per la declaració de la renda 2023.
I per fer-ho han mobilitzat fins a 74 professionals i 35 oficines d'atenció d'arreu del territori per les persones que necessiten assessorament per fer la seva declaració. A banda de l'assistència presencial, l'Agència Tributària de Catalunya va iniciar el passat 7 de maig el servei d'assessorament via telefònica. Des d'aleshores i fins a finals de mes, les seves oficines han atès unes 4.000 persones per telèfon a tot Catalunya. Durant la campanya del renda de l'any passat, l'Agència Tributària va atendre un total de 13.700 persones, van ser 6.200 per telèfon i la resta presencials.
I projectes per acollir i atendre persones en risc d'exclusió social, abordatge integral de víctimes d'abusos o combatre la soledat no volguda de les persones grans. Aquestes són algunes de les iniciatives seleccionades que rebran els ajuts dels Fons d'Acció Social de la Sagrada Família de la convocatòria del 2023.
I entre la llista de projectes seleccionats destaca el programa Llar Pere Oliveres de Càritas Diocesana de Barcelona. És un recurs residencial per la població en procés de reinserció social. La unitat AIDA de la Fundació Concepció Joventeny, que aborda integralment l'atenció a víctimes d'abús. També s'han afegit al llistat projectes per l'acompanyament de les persones grans, com és el programa de detecció i acompanyament de persones grans al barri de Ciutat Vella de Barcelona per combatre la soledat no volguda de la comunitat de Sant Egidi, o el projecte del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Rebran suport econòmic del Fons d'Acció Social d'entitats en defensa dels drets i de l'atenció de persones migrades, com és el cas de Migrades d'Ostidium. Destaca el projecte Camins d'Inclusió d'Anexa, fundació privada que fa una atenció especialitzada per a infants i joves i suport també a les seves famílies. També ha entrat dins aquesta convocatòria l'Associació 2 de 10 per la millora del barri de la Sagrada Família i per fer front també a les necessitats bàsiques dels veïns.
650 són aquests projectes que s'han registrat en aquesta primera convocatòria i la Sagrada Família obrirà aviat una segona convocatòria.
I és que recordem que el Fons d'Acció Social de la Sagrada Família impulsa i cofinança iniciatives i projectes socials promoguts per entitats sense ànim de lucre que actuïn en l'àmbit de l'Arxidiòcesi de Barcelona i que vagin adreçats a cobrir les necessitats i demandes socials actuals. Neix amb la voluntat de donar servei a les persones i col·lectius, com dèiem, més vulnerables de l'Arxidiòcesi de Barcelona. L'objectiu principal és el de contribuir a crear una societat més humana, més justa i més solidària.
I encara a la capital catalana, els moviments en defensa de l'habitatge acusen el govern de Jaume Collboni d'expulsar els veïns de la ciutat per afavorir els interessos de les empreses i els grans esdeveniments.
Els sindicats d'habitatge de la capital catalana i altres col·lectius consideren que el PSC deixa d'agradar alguns barris de la ciutat i també diuen que el govern de Collboni reprimeix els moviments socials perquè no s'organitzin. Ho explica l'Arnau, ell és portaveu del sindicat d'habitatge del Raval.
Totes les polítiques que estan implementant vagin dirigides a satisfer molt més els interessos d'empresaris o de macroprojectes que estan empitjorant cada vegada més les nostres condicions de vida, com és el tema de la Copa Amèrica o el projecte de l'ampliació del MACBA, i que finalment el que estem vivint és una expulsió de les nostres vivendes d'aquesta ciutat mitjançant diferents estratègies, com és la degradació de les vivendes, com és l'execució dels desnonaments o la repressió a la mínima que ens intentem organitzar per parar-los.
Els sindicats d'habitatge asseguren que Jaume Collboni deixa famílies del carrer mentre promou esdeveniments com la Copa Amèrica de Vela. I per això, en un acte davant de l'Ajuntament de Barcelona, els moviments en defensa de l'habitatge han demanat que s'aturin tots els desnonaments, que l'Ajuntament regularitzi la situació de les persones que viuen en pisos de propietat municipal i que s'acabi també la repressió contra el moviment en defensa de l'habitatge de la capital catalana.
I anem cap a Lleida perquè el pavelló 3 de la Fira ha obert portes aquest dilluns per acollir temporers de la campanya agrària que busquen feina. Per primera vegada, l'entitat religiosa de Sant Joan de Déu se'n farà càrrec del servei.
L'equipament té 100 places i preveu tenir uns 900 usuaris fins al 31 d'agost, quan deixarà d'estar operatiu. Oferirà esmorzar i sopar amb servei de dutxa i bugaderia i atenció sociolaboral. I a banda d'això, les persones vulnerables, com les dones majors de 60 anys, els menors de 25 o altres col·lectius amb problemes de salut, seran allotjats en pisos municipals i es reserven també llits gestionats per la Fundació Jericó. I per persones que sí que tenen contracte de feina, s'han habilitat altres pisos, tot i que des de principis de maig no s'han registrat cap ús.
Més temes, perquè el president de l'Associació de Línies Aèries, Javier Gándara, ha reiterat aquest dilluns que la multa de 150 milions a Ryanair, Vueling, Volotea i EasyJet per cobrar els usuaris per pujar l'equipatge de mà a la cabina no és ferma. Ho ha dit així.
Queremos recordar que la resolución no es firme, dado que todavía cabe un recurso alzada y luego la posterior vía judicial. Vía en la que estamos convencidos que se nos va a dar la razón, ya que existen múltiples sentencias judiciales a lo largo de España que certifican que la práctica de cobrar un suplemento por subir un trolley de determinadas dimensiones a bordo de la aeronave es perfectamente legal.
Gándara veu desafortunat i també precipitat que des d'algunes institucions ja s'estigui instant els viatgers a presentar reclamacions. En aquest sentit, ha insistit a esperar que la resolució sigui definitiva, ja que els usuaris es podrien endur una decepció si els tribunals acaben donant la raó a les companyies.
I també us expliquem que tres associacions de víctimes d'abusos expressen el seu malestar per les declaracions del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, sobre com afronta la conferència el pla per a indemnitzar-les.
El president dels bisbes espanyols va avançar que l'estiu aprovaran el pla després de reunir-se amb el papa. Les tres associacions mostren la seva perplexitat perquè asseguren que Argüello va manifestar que les víctimes estarien presents a la presa de decisions durant el plantejament inicial i el desenvolupament d'un pla de reconeixement, reparació i indemnització econòmica després de l'última reunió amb ell. Es consideren enganyats i, segons diuen el comunicat que han fet públic fa pocs minuts, es troben una vegada més amb promeses incomplertes per part de la conferència.
I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que s'ha precipitat des del balcó d'un pis del barri del Guinardó de Barcelona.
Els fets han tingut lloc la matinada de diumenge a dilluns. La policia ja ha detingut un home relacionat amb els fets, tot i que a hores d'ara no s'ha pogut concretar si es tracta de la parella de la víctima. La principal hipòtesi és que es tractaria d'un nou cas de violència masclista, però els investigadors no descarten altres supòsits.
I un home de 71 anys, veí de l'Alta Ribagorça, ha mort aquest dilluns en un accident de trànsit al quilòmetre 45 de l'N230, en sentit Lleida, al terme municipal de Baells.
El vehicle amb què circulava ha patit una sortida de via pel marge dret i ha bolcat. L'acompanyava una dona de 64 anys que ha resultat ferida greu i que està traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova.
I els bombers han localitzat cap a 3:15 de la tarda d'aquest dilluns el cos sense vida de l'home desaparegut un parell d'hores abans mentre es banyava al riu Segre, al terme municipal de Balaguer. El cos està pendent de ser identificat.
I un cop rebut l'avís, el cos d'emergències activava un dispositiu de recerca amb 10 dotacions terrestres, de les quals dues eren del grup d'actuacions especials subaquàtic, i un helicòpter que sobrevolava al llarg del tram fluvial. El cos el trobaven dins l'aigua, al prop del lloc on havia estat vist per darrer cop, i un cop tret del riu, els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
I qui obté el tercer grau penitenciari és el raper català Morat. Porta a la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires des del 8 d'abril passat per complir una pena de 6 mesos de presó per un delicte de trànsit.
El passat 23 de maig, la Junta de Tractament del Centre, per unanimitat, va classificar-lo en tercer grau i, no obstant, el cantant segueix intern a Brians 2 a l'espera de ser derivat a un centre obert. Mentrestant, només pot sortir els caps de setmana, com ja va fer, per exemple, divendres passat, i quan estigui al centre obert de Barcelona es farà una proposta d'horari d'entrada entrada i sortida en funció de la seva situació laboral.
Pràcticament minut i mig i arribarem a 9:15 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
A tu, Joan.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Nom propi un dia com avui als esports. Kylian Mbappé ja és nou jugador del Real Madrid, posant punt i final a un culebrot que ha durat 7 estius. El jugador francès firma per 5 temporades, és a dir, fins al 2029, i el club blanc no ha pagat res pel seu traspàs, ja que el 30 de juny acaba el seu contracte actual amb el PSG.
Així és, el jugador es trobarà ara mateix concentrat amb la selecció francesa per preparar l'Eurocopa, que comença la setmana que ve a Alemanya, i haurà d'esperar que acabi el torneig per poder fer l'acte de presentació al Santiago Bernabéu. Amb el fitxatge de francès es posa fi, com deies, a 7 anys d'anades i vingudes en relació amb la seva possible arribada al club blanc. Mbappé ha renunciat a una quantitat important de diners per complir el seu somni de vestir la samarreta del Madrid. Actualment cobrava a París 70 milions d'euros per temporada, una xifra que el Madrid no pot assumir per no trencar l'escala salarial de la plantilla, i aquí cobrarà uns 15 milions d'euros nets cada temporada. Això sí, s'emporta una prima d'uns 100 milions d'euros al llarg dels 5 anys. Amb aquest reforç, el Real Madrid es converteix en l'equip amb una de les millors davanteres del món, ja que juntament amb Mbappé hi ha Vinícius, Rodrigo i també Bellingham.
I encara en futbol, la selecció espanyola de futbol és a només un pas d'aconseguir el bitllet per l'Eurocopa femenina, que es disputarà l'estiu de l'any que ve a Suïssa. Si avui guanyen a Dinamarca, aconseguiran la classificació matemàtica abans d'enfrontar-se de nou amb Bèlgica i a la República Txeca.
Així és, de moment les de Montse Tomé ho tenen tot de cara, ja que han guanyat els 3 partits de la fase de grup i s'han col·locat líders en solitari després de guanyar a Dinamarca en el primer partit, que es va jugar divendres passat per 0-2. El segon partit entre aquests dos països es juga avui a Tenerife a partir de 9:45 de la nit, un duel que la selecció haurà d'enfrontar sense la blaurana Aitana Bonmatí, que té una lesió al múscul adductor de la cuixa esquerra. Al seu lloc ha entrat a la convocatòria la també jugadora del Barça, Bruna Vilamala.
I en futbol sala, el Barça perd el primer partit de semifinals de la Lliga contra el Cartagena per 2-3 i haurà de remuntar l'eliminatòria per poder aspirar al títol.
Una derrota que implica que hagin perdut l'avantatge també del factor pista. Tot i el gol inicial d'Eric per part del Barça al minut 13, els murcians han empatat al minut 15 per mitjà de Tomàs. Pito tornava a pensar el Barça, però de nou el Cartagena empatava amb un gol de Mota al minut 26. Puigver ha marcat en pròpia porteria el 2-3 definitiu. Didac Plana, jugador del Barça, feia autocrítica al final del duel.
Ens està faltant el que ens està faltant últimament des de fa moltes setmanes, que és assassinar el rival, no? O sigui, comencem bé, comencem per davant o comencem generant, però inclús agafem avantatge, però mai és un avantatge de més d'un gol, i així no es pot anar.
Sí, aquesta... sí, assassinar el rival, eh?
Sí, 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 queda claríssim.
Déu-n'hi-do.
El que ha faltat al Barça.
No li vengui armes al Bares, també t'ho dic.
Recordem que aquesta eliminatòria de semis es disputa el millor de 3 partits, per tant, el Barça haurà de guanyar el següent duel a Cartagena, que es disputarà dijous, si vol seguir somiant amb el títol de Lliga.
I en tenis, Carlos Alcaraz buscarà aquest vespre el bitllet per semifinals del Roland Garros, enfrontar-se al grec Stefanos Tsitsipas, número 9 del món.
El murcià ho tindrà difícil davant d'un Tsitsipas que està fent una molt bona temporada sobre terra batuda. Recordem que va guanyar el Masters 1000 de Monte Carlo i va arribar a la final del Godó a Barcelona. Tot i això, Alcaraz ha guanyat els 5 enfrontaments previs que ha jugat amb ell. El partit serà a 9:15 del vespre. D'altra banda, la resta de partits de quarts ja estan definits. Avui es juga també el Sinner Dimitrov, mentre que demà es disputaran el Dimitrov Zverev, el Djokovic Rut. També un Djokovic que aquest dilluns ha sobreviscut una altra partida d'atenció de 5 sets que ha durat gairebé 5 hores contra l'argentí Francisco Cerúndolo.
I a motor, Marc Márquez correrà l'equip oficial de Ducati la temporada vinent.
Un gir total de guió després de que fa només uns dies les informacions apuntessin que el seu company d'equip de Pecco Bagnaia seria Jorge Martín. No obstant, les declaracions de Márquez dient que buscaria altres opcions si no podia córrer l'equip oficial van fer moure fitxa els directius de la marca italiana per mantenir el pilot de Cervera. Ducati hauria conversat aquest cap de setmana amb Márquez, que només els va donar dues opcions, o a l'equip oficial o marxar a una altra fàbrica. D'aquesta manera, finalment ha estat Martín el que ha hagut de buscar-se una nova destinació per a la propera temporada i ja l'ha trobat. El madrileny ja ha anunciat que fitxa per Aprilia, on substituirà el català de Jesper Garó.
Gairebé 3 minuts que passen de 9:15 del matí. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola, he perdut un boli. Segur que troba.
No, el que tinc jo és meu. El que tinc jo és meu. Tu no tens.
Ja no tinc, ja després el busco. Bueno.
Giro, bon dia, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Però no passa.
Rafa, que m'està saludant. Xxxt. Quan saluden. No digues xxxt.
Si algú troba un boli dels bons és meu.
Ja sortirà, no pateixis.
A casa saps que els bolígrafs...
Sí, compartim. Sí, jo també et deixo el meu.
Vols que... No me'l tiris.
Compartir és viure, viure és estimar.
Espera, Joan, digues què vols dir.
Que, no, 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 dic que abans, sembla que ho saps tu, això, tenia la mania de l'ordinador de la redacció, quan marxava cada dia deixava el boli així, sobre el teclat.
I no mai te trobo.
El dia següent no hi era.
El que has de fer és de posar-te el nom, com quan ets petit i vas a l'escola, poses el nom.
Ui, aquí desapareix, Joan. Has de posar una cinteta.
Jo he de dir una cosa, no sé si tenim temps, no sé. Bueno, sí,
una mica ràpid, però vaja.
És que avui no podia descarregar-me cançons a l'ordinador perquè el tinc ple, la memòria. La memòria plena. M'ha dit, warning, atenció, semblava que anava a explotar. Tinc memòria plena. I llavors he entrat a esborrar memòria i hi havia una part que era altres usuaris. 108 gigas, dic.
Qui ha estat?
Qui està aquí descarregant coses?
És una crida oberta.
Home, qui es posa al meu seient? Que no ho sé, al meu seient quan jo no hi soc. Perquè té moltes coses descarregades i ens afecta a tots. Per tant, que signifiqui. I si trobeu un boli, és meu.
Molt bé.
Ui, veig indignadíssim, eh?
Sí.
Escolta, és que hi ha... Que jo, en general, sóc generador de bon rotllo, ja ho sabeu, en aquesta casa.
Bueno,
fins que em roben el boli.
Fins que em roben el boli ara. I m'usurpen la memòria de l'ordinador.
Dit això, va, Vallès, què ens expliques avui?
Mireu, aquest cap de setmana hi ha una cantant que s'ha fet viral perquè un ratpenat la va mossegar en ple concert a Sevilla. No sé si heu vist els vídeos.
Sí, sí.
Es diu Taylor Momsen i sona així.
Això és... La Taylor o el ratpenat?
Això sona, una mica gòtic.
Sí, una miqueta. De fet, aquesta és la cançó que estava cantant quan el ratpenat la va mossegar. I la cançó, de fet, es diu Witches Burn, les bruixes cremen, i fins i tot va fer broma dient que s'havia convertit en una bruixa gràcies al ratpenat. En fi, la cantant, la Taylor Momsen...
La, la bona de Momsen.
Sí, sí, sí. No, s'ho va prendre bastant bé, la veritat.
Home, si s'ho va prendre bé, si va estar 5 minuts amb el ratpenat a la cama...
I no se n'adonava, eh? Sí, sí. Estava fent de talonera de AC/DC durant la seva gira Power Up. El concert era a l'estadi La Cartuja. I la noia, el que dèiem, no es va donar de res. Al principi, als vídeos es veu com se li enganxa el ratpenat a la cuixa i es passa bastanta estona doncs, cantant amb el ratpenat a la cuixa i els fans des de baix doncs, tracten d'avisar-la i la criden doncs, assenyalant-li la cama, no? Ella es pensa que se li ha caigut un braçalet i comença a buscar com un braçalet perdut per l'escenari. Sí, ella no s'adonava de res. I després fa així i veu a la cuixa el ratpenat, que a més li està xuclant la sang.
Però és que a part no era un ratpenat petit.
No, era gran, era gran.
Dimensions a un puny tancat d'una mà, com a mínim.
Sí.
O sigui, sí, sí, era un ratpenat.
Ja, però com era gòtica i tal, a lo millor era com a tret
era un complement, no?
Era un complement, sí.
Home,
sí.
Perquè no te n'adonis que podria tens un ratpenat a la cama. És que estàs acostumat a aquestes coses.
Després alguns membres de l'equip es veu com s'hi acosten, sense saber gaire què fer, i l'animar-se al volant. Llavors, ella continua el concert, però sí que és cert que després se n'adona que té doncs, tres marques a la cuixa i ha d'anar de pressa cap a l'hospital on li posen la vacuna contra la ràbia. En fi, s'ho pren bastant bé ella, però després fins i tot va fer alguns tuits doncs, enrient-se de la situació perquè s'ha fet bastant viral. També al Twitter va posar un comentari agraint al personal sanitari que l'havien batejat com a Bad Girl.
Home, clar. Ja. És que ara... Si fos un còmic es transformaria.
Exacte.
Ha xulat de sang, un vampir.
A veure.
Has de transformar-te.
Poca broma, en cap li ha passat una anècdota que recordarà tota la vida i que podrà explicar sempre.
Sí. No.
Mentre ho pugui explicar, cap problema.
La Montse.
Sí, oi, la vacuna de contra la ràbia ja la té.
Acut, perquè hi ha ratpenats que fan coses i després, saps què vull dir? Passen coses al món sencer. No va començar
la Covid. Ah, sí, la Covid, deien, no se sap encara.
Exacte, però bueno, una de les teories.
Esperem que no hi hagi cap mutació, doncs, d'aquesta noia. Que no li passi res.
Ja.
Dos comentaris. Em fa gràcia que AC/DC toquen en un estadi que es diu La Cartuja. És com contradictori, no? I dos, ahir un altre animal es va posar en un altre famós.
Quin?
Ahir, no, diumenge. En la celebració de la quindècima del Madrid es va rebre Martínez Almeida, l'alcalde de Madrid, a la plantilla del Madrid, i se li va posar una mosca aquí al front mentre feia el Parlament. Però no un segon. va estar allà com dos o tres minuts.
No, li molestava.
Doncs,
no ho entenc.
Saps què passa? Que igual es posa botox o el que sigui i no té sensibilitat.
No té sensibilitat,
doncs,
eh?
Sí, eh? Llavors, sí, sí. No, segurament, sí, sí. Perquè la mosca estava allà clavada i els jugadors del Madrid, que estaven, clar, a un pam d'ell, vinga a riure i, de fet, Rodrigo fa així. O sigui, a Rodrigo li molesta, fa el gest de treure-se-la. Ell, bueno, ja està.
Ai,
era una mosca, no era un ratpenat.
Ai, per sort, cas. Per sort. Home, a mi se'm posa un ratpenat a sobre i la veritat ja està,
no, no,
fa gaire gràcia.
Eh?
Jo surto de l'escenari i em tiro al públic.
Sí, sí. Ella ben tranquil·la. En fi, canvi de tema, us porto els 5 radars de Barcelona que més multes posen.
Vinga.
Perquè ho sapigueu, perquè estigueu al tanto quan passeu per allà. Aquests dies han sortit les dades del 2023 de l'Ajuntament, on es poden veure doncs, els radars que més multen, sí, i els que més recapten, que no té per què... O sigui, no han de ser els mateixos, no.
No?
Llavors, el primer està... O sigui, el rànquing està encapçalat per el radar de la Ronda de Dalt, que està situat en sentit Llobregat, al punt quilomètric 14,3. Llavors...
Ai, hi ha un radar, eh?
Sí, allà hi ha un radar important. El 2023, quantes sancions va imposar? 19.447 sancions.
Déu-n'hi-do.
Són molts diners, això.
Són molts diners. Són 741.000 euros. Exactament.
O sigui,
i, de fet, també és el que més ha recaptat, aquest.
També, també us he de dir que per anar a més de 80 per la ronda s'ha de ser una mica cafre, perquè...
Home, ja has d'anar durant la matinada, perquè si no, durant el dia, amb tot el trànsit que hi ha... No.
Però sí, realment, sí, sí. O sigui, gairebé... una mica més, i arriben al milió d'euros de recaptació.
Sí, sí,
la meva,
sí,
pregunta,
sí,
és si s'han pagat totes les multes.
Home, no, no, mai es paguen totes.
Segur, encara
segur,
no.
Que no, segur que no.
Em sembla que el 2023 van per un 60% de les multes pagades. Sí.
Malament, malament.
És una qüestió de principis.
Mm. Llavors, el segon radar que posa més multes és el carrer Indústria, amb unes 16.000 denúncies per excés de velocitat. I el tercer radar és el de Via Augusta, amb unes 15.000 multes.
Doncs...
Això sí, l'any 2022 es van posar moltes més multes, o sigui, el 2023 ha baixat bastant. Trets generals, crec que el més rellevant és dir això, que tot i haver augmentat els radars de la ciutat, perquè se n'han posat més aquest 2023, s'han imposat 30.000 multes menys i s'han recaptat 3,6 milions menys que el 2022.
Ho està fotut, l'Ajuntament, eh?
Sí, sí, sí. Són bastants diners. Però igualment, el 2023 les dades són 9,7 milions d'euros recaptats i a Barcelona es posa una multa cada 2 minuts i 8 segons de mitjana.
Per cert, que em deies que l'Ajuntament... com ho has dit, això?
Està fotut.
Està fotut, sí, eh?
3 milions menys.
Clar, és que ahir era el dia de la bicicleta.
Ah,
és veritat!
Aquesta és boníssima.
És boníssima.
És el dia de la bicicleta.
Sí, sí, endavant.
Jaume Collboni vol donar exemple, com alcalde de Barcelona, i vol anar en bicicleta.
Mira'm.
I la fotografia és en un carrer on no es pot anar en bicicleta.
Bravo. Està prohibit anar en bicicleta.
Bravo,
Collboni. Ole, ole i ole.
Suposo que li ha arribat la multa al senyor alcalde.
A veure, no, si aquests 3 milions comencen a recaptar.
Perquè, a més, està filmat, és a dir...
Sí, sí, està filmat.
Però no es pot dir que no era ell. No es posen multes, no?, per anar pel mig del...
Sí, bueno, sí, clar, si et pillen,
si t'enganxa la Guàrdia Urbana, multa.
Sí, sí, és un carrer on el pas de bicicleta està restringit, a més.
Clar.
Sí, no es pot anar.
Sabem el carrer?
Sí.
Pel centre?
Ara no te'l sé dir, però...
Sí, però vull dir, estava pel centre de Barcelona.
Una girocleta,
el centre,
carrer.
La part gòtica, diguem.
La part gòtica del centre.
Mira...
La part gòtica té uns carrers aquí, en vam parlar, en
home,
aquest programa.
Si
Avinyó, el carrer Avinyó.
Doncs és un d'aquests carrers.
Que, per això t'ho preguntava, perquè vam fer la connexió de la girocleta, que ara es posava en marxa, que hi havia uns carrers que, a més, hi ha rètols molt ben indicats de color blau, que es veuen molt bé,
mira,
que doncs, no prohibeixen la...
Carrer d'Avinyó.
Sí, doncs vam fer la connexió des del carrer del costat. I que durant els primers dies només t'avisaven, ara ja multen. Doncs perquè, mira, clar, és que és perillós, anar amb bicicleta per aquells carrers.
Guàrdia Urbana, sí, sí, que estrets. Ja pot posar multa a l'alcalde de Barcelona.
És que a més, no és... però si veieu la foto...
Ai, que divertit.
Es nota tant que no tenim ni idea de l'anem.
No, no, a més, és que amb el casco aquest de modernet. És casco de modernet.
És que tenia molta idea d'anar amb bici, és un polític. Jo l'havia vist molt anant amb bici a plaça Sant Jaume.
A veure.
Joan Herrera.
Joan Herrera.
Joan Herrera, d'Iniciativa Verds.
Escolta,
anava cada dia en bicicleta.
A veure, si no van els d'Iniciativa Verds...
Uns bessons.
Ja, és que si no van ells, ja em diràs quin era.
Ja.
Sabeu que van a Europa, també, Joan Herrera, diria. No sé on va acabar la cosa. I el buscarem.
En fi, que és del club, eh? Ja és del club de les bicicletes.
Sí, li direm Collboni, si vol venir en bicicleta amb mi.
Exacte.
Una volteta per Barcelona.
Sí, sí, sí.
En fi.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Permanece en la escucha.
Permanece.
és El Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú.
Que és bo, que Manutxau.
Boníssim. Que és doncs ha tornat. Ha tornat, Manutxau.
Havia marxat? Tornat,
feia, no, però feia bastant temps que no treia res en solitari. I ara ha anunciat...
Quants anys té aquest
home? Molts.
Es manté molt bé, però, eh?
Sí, es manté molt bé. Doncs ara ha anunciat el seu nou disc com a llançament d'una nova cançó que es diu Viva tu. La cançó va acompanyada d'un videoclip rodat a Barcelona i, segons ell, ha de ser un missatge d'esperança i una mà estesa a un món que trontolla.
Ai, que bé, ja us la deixo de l'esperança.
Llavors, ella ha definit el nou tema com un amor pels veïns. Diu que és una rumba que els hi va escriure a ells i per la resta de veïns de tot el món, els veïns que tenim tots i que ens acompanyen.
Amor als veïns és el tema?
Amor als veïns, sí, sí.
Ai, bueno.
No t'agrada lo temàtico.
Però ho veig irreal.
En fi, Manutxau, que oferirà concerts a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat els pròxims 30 de juny i 3 de juliol, ens ha ofert aquesta nova cançó, Viva tu. Escoltem-la.
Cada dia que m'enamoro.